he intentat entendre de fons de, sí, de les seves paraules que vostès van cas per cas amb cada club.
Sí, per... el que deia és que nosaltres marquem una norma general, però llavors en cada un d'aquests clubs marquem un protocol específic per l'equipament, no? Mm-hmm. Que això és el que ja hem fet des de fa unes setmanes, per exemple, amb l'Uni Girona, que aquest cap de setmana doncs, vau veure que van poder-hi posar públic. També ho van fer doncs, amb el Balonmano Granollers, com ara comentàveu, i amb el Barça hem estat en contacte amb els seus responsables, però de moment hem pres una posició doncs, més prudent. Per què? Perquè al Palau és evident doncs, que no s'hi juga només a bàsquet, sinó que allà doncs, hi juguen diferents seccions, i jo crec que encara trigarem algun dia més, però que no descarto que doncs, hi acabem veient també públic, òbviament també seguint els protocols com la resta d'equips.
Mm-hmm. És a dir, que quan calcula que pot entrar, que podrà entrar públic en el cas del Palau?
Per llei ja podrien entrar-hi avui, per entendre'ns, eh? És a dir, és una qüestió de que nosaltres com a Generalitat marquem els topalls de públic i com aquest públic s'ha de gestionar. Entrada, ubicació i sortida, no? Ara, la decisió última de si volen posar-hi públic o no, en aquest cas ja correspon a cada club. I, per tant, jo crec que la decisió de quan doncs, ens la dirà el Barça.
Permeti'm, no vull entrar en interioritats, només faltaria, però... És per aclarir-me, quina diferència hi ha entre que hi hagi públic a l'Olímpic de Badalona i al Palau Blaugrana?
Que el club ho vulgui o no. És a dir, la decisió la pren el club. Nosaltres el que marquem, doncs, a més d'acord amb tot allò que ens ha dit Proficat, a nivell de Catalunya, marquem doncs, quin és el màxim de públic que hi pot haver. Molt fàcil, no? O molt senzill. Doncs hi ha d'haver un metre i mig entre persona i persona, i hi ha d'haver, a més, 2,5 metres disponibles per cada membre del públic. Per tant, aquesta és la divisió que s'ha de fer doncs, per l'aforament màxim, i a partir d'aquí doncs, hem de gestionar molt bé les entrades, seients preassignats, protocols de desinfecció i també les sortides, no? I així és com ho hem estat anant duent a terme amb diferents esports i diferents equips, i la veritat ja dic que la gent, doncs, la gent de l'esport són disciplinats, per tant, això està bé. I jo crec doncs, que el Barça, quan ells decideixin, també podran tirar-ho endavant si volen.
Mm-hmm. Ara vostè parlava del pavelló, també és cert que el Barça, per exemple, té un equip a la competició femenina de la Lliga que juga a casa l'11 d'octubre amb el Logroño i que juga a l'estadi Johan Cruyff, que és aire a l'aire lliure. Uh-huh. Imagino que aquí encara és més fàcil que hi hagi entrada públic. No sé si n'han parlat d'aquesta possibilitat.
Sí, aquí però la cosa es complica una mica més, perquè, diguem, des de la Generalitat tenim competència amb la gestió dels aforaments de tot el que és competició catalana i competició, diguem, estatal no professional, però el que és competició professional ja marca el Consejo Superior de Deportes.
Però la Lliga Femenina no és una competició professional a dia d'avui.
No, diguem, entesa d'aquesta manera no, però sí que segueix regint, en aquest cas, doncs per allò que marca la norma estatal. Ah. I també per la competició estatal, en aquest cas no professional al 100%, i de fet els clubs que abans parlàvem, com per exemple l'Uni Girona i el Cadí la Seu, doncs en formen part, recordeu que hem estat doncs, en les últimes setmanes, tot i que la competència i la norma és autonòmica, per tant de la Generalitat, sí que intentant arribar a un acord, les diferents secretaries d'esports de l'estat espanyol, les diferents federacions espanyoles i el Consejo Superior de Deportes, perquè no es trobin els equips doncs, amb uns estadis o uns pavellons absolutament diferents, no? Per tant, diu, bueno, s'ha d'aplicar els màxims que permet l'autoritat sanitària de cada lloc, però intentem uniformitzar o fer que s'assemblin una mica les normes, perquè no es trobessin, per exemple, que a Catalunya doncs, hi pot haver un determinat nombre de públic i en un altre lloc de l'Estat doncs, no n'hi ha cap, no? Que es trobin una mica els jugadors i les jugadores condicions un punt similars. Per tant, el que s'ha d'aplicar també en el Barça femení també serà una mica aquesta mateixa manera de treballar.
Tornant al Palau i perquè quedi clar, des del punt de vista de la Secretaria General de l'Esport, no hi ha diferència entre que hi hagi públic a Granollers o al Palau, i la diferència és diríem, l'escepticisme o no dels respectius clubs a l'hora de fer entrar públic.
Sí, perquè evidentment el risc zero no existeix i, òbviament, doncs, com a responsables de la instal·lació, doncs, tothom vol tenir la màxima seguretat, no?, que permeti dues coses. Una, que la competició es faci. Dues, doncs, que sobretot els abonats, no?, doncs, que han pagat uns diners per poder anar a la competició, puguin accedir-hi, però que tot això es combini amb seguretat. L'operativa, simplement per refrescar, doncs és... Nosaltres hem posat una normativa general per totes les instal·lacions aprovada per Proficat i llavors amb cada un dels clubs quan ells ens sol·liciten, anem validant uns protocols d'aforament doncs específics per cada instal·lació. Per què? Doncs perquè els accessos que té el Palau seran diferents als accessos que té Montilivi, no? I, per tant, doncs sí que, per extremar també seguretat, aprovem conjuntament entre la secretaria i el titular de la instal·lació, o en aquest cas el club, doncs un protocol específic, que és el que s'aplica i que d'alguna manera dona encara més garantia al públic que aquella és una instal·lació segura.
Secretari, deixi'm fer-li una pregunta que no té exactament a veure amb un esdeveniment esportiu, però fa algunes setmanes vostès van decretar unes normes pel que fa a les assemblees Vaja, que venien a recomanar que no es fessin assemblees de clubs esportius en les circumstàncies actuals. La del Barça està marcada pel cap de setmana del 25 d'octubre. No sé si vostè ara mateix, en la situació actual, té la sensació que es podrà fer o que ens hem de regir per aquesta normativa que van treure fa uns dies.
A veure, nosaltres el que vam fer va ser modificar la llei de l'esport en el sentit de que, veient que tot això del Covid no serà ni curt ni senzill, doncs que convenia poder possibilitar doncs una governança de les entitats esportives també de manera telemàtica, no? Què vol dir això? Que fins ara doncs les assemblees havien de ser totes presencials i el que hem facilitat és que aquestes assemblees puguin ser fetes també telemàtiques, eh? Ara, això, diguem, pot tenir una aplicabilitat més o menys senzilla per la major part de les 18.000 entitats que hi ha a Catalunya, però quan estem parlant d'un Futbol Club Barcelona que té una assemblea doncs, que hi poden assistir doncs, més de 4.000 compromissaris, té una complexitat afegida, no? Per tant, quina és la situació a la que pot marcar els propers mesos en clau Barça, no? Primer, doncs, que si no hi ha aquesta restricció de 10 persones màxim en reunions a la data que ha marcat l'assemblea, doncs l'assemblea es pugui fer, i es pugui fer doncs presencial, òbviament aprovant tots els protocols prèviament, per part nostra i del Procicat, d'accés, a disposició de la gent, etc, i amb un espai lo suficientment ampli com perquè això es permeti. Per tant, amb molta dificultat, però es podria fer. Segon, també es podria fer doncs una assemblea, en aquest cas, si s'escaigués, telemàtica, però és veritat que acabem de canviar la llei i, per tant, trobar doncs un mecanisme informàtic que permeti doncs fer una assemblea amb totes les garanties telemàtiques en tan poc temps pot ser comprensible doncs que faci una mica de desarda, no? I, en tercer lloc, doncs si no és possible fer-la ni presencial per la situació de la pandèmia ni tampoc encara doncs telemàtica, la mateixa modificació de la llei permet que l'assemblea es pugui retrasar. Fins quan? Doncs d'entrada fins a 31 de desembre. Per tant, el Barça tindria temps fins a 31 de desembre, el Barça i totes les entitats, eh? Però el Barça tindria temps fins a 31 de desembre per aprovar tot allò que li correspon aprovar a l'assemblea doncs d'aquest exercici. Per exemple, els comptes i la gestió de l'actual junta, no? I si tot i així, imaginem-nos que doncs la cosa va pitjor i Déu no vulgui, tinguem un altre estat d'alarma, doncs les assemblees es podran fer dintre dels dos propers mesos següents a que s'hagin aixecat ja les mesures, diguem, d'estat d'alarma. Per tant, què hem fet? Intentar-ho posar fàcil per compatibilitzar, un, la gestió de les entitats, però dos, que no anem a fer cap cosa que comprometi la salut dels associats, o en aquest cas els compromissaris.
Per tant, el marge límit per l'aprovació dels comptes de la temporada passada que vostès li donen al Barça, perquè ens entenguem, és el finals de febrer.
31 de desembre, si no hi ha estat d'alarma, és a dir, si la situació sí. Covid permet fer assemblees amb mesures, amb precaucions, però es poden realitzar, i si no hi hagués...
Si hagués estat d'alarmes, li donarien dos mesos més. Per tant, finals de febrer, màxim dels màxims.
Bueno, dos mesos més a partir de que s'aixequés l'estat d'alarma.
Vale? Ah, d'acord, clar.
Sí, a partir de que s'aixequés l'estat d'alarma.
Podríem anar molt, molt llarg, doncs, en el temps.
Bé, doncs ens hem centrat molt en el Barça, però tant de bo que aquest retorn progressiu de l'esport, el professional i el que no ho és, i també la del públic a les graderies, sigui un èxit i es faci en els termes que marca la Secretaria General de l'Esport. Secretari Gerard Figueres, gràcies per ser avui al Tot Costa. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada i fins aviat.